Tempus fugit, amb Roman Galimany.
Bon dia a tots i a totes. Si hagués de seleccionar una obra de caràcter plenament social realitzada a Valls, totalment al servei dels ciutadans, durant els meus i molts anys de vida que he viscut en aquest poble, sens dubte triaria el projecte de l'abastiment d'aigües de Valls. És difícil entendre avui dia que moltes famílies a la nostra ciutat no gaudissin d'un dret tan bàsic com ho és el fet de disposar d'aigua corrent a casa seva. Una mancança que existia des de sempre. Ja des de l'any 1930, l'Ajuntament va plantejar la realització del projecte, però no va ser possible. Va ser l'alcalde Josep Maria Fàbregas qui, inicialment, l'any 1947, es va fer la primera proposta i el primer ordenament i, definitivament, l'any 1955, entre totes les seves obres de caràcter social que realitzà, i en fan unes quantes durant el seu mandat, s'obstinà en la realització d'aquest projecte. Inqüestionable per una població occidental de meitat del segle XX. Com podran comprovar si em segueixen, i amb el resum que els hi faré ara, foren molt els inconvenients i pressions que van posar els propietaris de l'aigua, del tot incomprensibles, i que va haver de superar el projecte per tindre-ho endavant. Només la tossudesa, el coratge i no estar sotmès a lligams socials va fer possible portar-ho a bon port aquesta tasca ingent, més dura pels inconvenients i la insolidaritat d'alguns vallencs que no pas per la magnitud de l'obra. Crec que cal conèixer prou bé aquesta pàgina de la història de la nostra ciutat, que segurament molts ignoren i que pot avergonyir a molts altres. Breument els hi explicaré amb algun comentari aquest llarg procés i amb uns documents que evidencien l'actitud que adoptà cadascú davant d'una obra tan solidària per als conciutadans. Potser a alguns inquiets investigadors els portarà a aprofundir molt més del que jo mateix he pogut fer. Enmig d'aquest procés es van celebrar unes eleccions municipals en què, a més de la candidatura oficial que presentava el govern de l'alcalde Fàbregas, s'hi va presentar una d'oposada, creada des d'entitats locals amb el pòsit d'una certa catolicitat. Es pogueren seguir enfrontaments familiars i també una campanya electoral des de la trona. En aquesta ocasió, l'alcalde Fàbregas no va tenir els reflexos que el caracteritzaven, perquè considerant que les dues candidatures eren addictes al règim vigent d'aquests anys, podia haver retirat la seva i donar com a bona l'opositora i no provocar un enfrontament. Però segurament va pensar que tot el que estava fent per la ciutat li donaria un bon resultat i no va preveure que això no era el que es votaria en aquelles eleccions. I si no hagués estat pel coratge de l'alcalde Fàbregas, el projecte de fer arribar l'aigua a tots els vallencs hauria tornat a quedar damunt de la taula. L'aigua era una propietat privada i aquesta és la seva història. El 23 de juliol de 1816, en escritura pública d'atorgada davant del notari públic que ho fou de la via d'Alcover, el senyor Josep Antoni Carles Oliver, amb residència a Valls, els senyors Andreu Lleonard Pons i Ramon Sabatés Argenter, feren, en virtut de l'expressat document, cessió i consigna a favor del Pi Hospital de Valls, de l'aigua, fonts públiques, mines i aqueductes dels que eren propietaris en virtut dels títols en aquestes escriptures expressats. El Pius Hospital, fundat pel doctor Cessat, exciprés que fou de la parròquia de Sant Joan Baptista, es regia per una junta autònoma de beneficència i tenia el seu emplaçament aleshores a l'actual edifici de Sant Roc. El Pius Hospital, ja propietari de l'aigua potable, i amb mancances econòmiques, a fi de recaptar fons per al seu sosteniment, posar a la venda, mitjançant escriptures notarials i títols de propietat, un total de 416 plomes d'aigua a múltiples vallencs. La ploma d'aigua és com si diguéssim una acció bancària d'una empresa determinada. En aquest cas, en comptes d'accions, se'n deien plomes. I va constituir en venda ajornada una part de la quantitat convinguda, que és actualment el cànon que es paga al Pi Hospital. És a dir, ens trobem amb que la totalitat de l'aigua de Valls és de propietat, 416 plomes particular, i la resta era propietat del Piu Hospital. Fins ben entrat l'any 1962, l'aigua corrent i potable no arribà a moltes llars de Valls, sobretot a les més humils. Recordem la imatge de com la gent anava a les fonts públiques, llavors hi brollava molta aigua, amb galledes i cubells per proveir-se d'aigua per les seves necessitats, tant per cuinar com per rentar i com també per utilitzaven els safareigs públics situats en diferents zones de la ciutat per rentar la roba, havent sol·licitat prèviament el corresponent torn per anar a utilitzar aquests safareigs públics. L'aigua era una propietat privada. La unitat, com hem dit, que es denominava ploma d'aigua, que es comprava i es venia com unes accions bancàries. Era una situació anòmala i molt injusta, ja que si vivies en una casa on no eres propietari de plomes d'aigua, no disposaves d'aquest bé essencial, tot i que es perdia contínuament aigua corrent que anava a parar als torrents. Molta aigua desaprofitada, mentre moltes altres llars no en tenien. Des de 1930 es començà a plantejar aquest problema dins l'Ajuntament de Valls, quedant sempre damunt de la taula. Però va ser l'alcalde Fàbregas qui va emprendre decididament el projecte per dotar d'aquesta primera necessitat totes les llars vallenques. Presentant en el projecte, després d'uns anys d'estar-hi treballant, en un plenari celebrat el 14 de gener de 1953, aprofitant la presència del governador civil i també la publicació d'un decret de l'Estat que afavoria aquest tipus de projectes. I aquest va ser l'inici efectiu d'unes obres molt importants, tant econòmicament com socialment, i que es completaren l'any 1962, després d'uns continuats enfrontaments entre els propietaris de les plomes d'aigua i l'Ajuntament de Valls. Sortosament, l'obstinació de l'alcalde Fàbregas va fer possible assolir l'objectiu. L'alcalde ho va presentar així en el plenari en què hi era present el governador civil. Ell va dir: les aigües només és un problema municipal pel que fa a les repercussions d'ordre públic, ja que és més qüestió d'interessos particulars, ja que el municipi només té una cinquena part de les plomes d'aigua, sent les quatre cinquenes restant de propietat particular. La presentació del projecte el va fer el regidor, senyor Molina, que aleshores era un notari a Valls, i el seminari local ho descriu d'aquesta manera. Oberta la sessió, es produeix la lectura de la ponència d'aigües sobre el problema de captació, elevació i conducció per al subministrament públic, proposant se sol·liciti de l'Estat i concedeixi l'auxili que disposa el decret del Ministeri d'Obres Públiques de 1 de febrer de 1952. I el senyor Molina intervé defensant la seva ponència, resaltant la importància del problema amb les paraules del mateix preàmbul del citat decret, tot i que està en la ment de tots. De la seva solució, en diu, depèn el creixement d'aquesta industriosa i treballadora ciutat. El senyor Molina, analitzar l'estat actual de la qüestió, Valls està envoltat per dos barrancs, un dels quals es coneixia com el de les 100 fonts, és a dir, té aigua en abundància i, no obstant, el proveïment és avui deficient, el que s'atribueix a que la conducció té la pressió, no té la pressió suficient, ja que hi manca un dipòsit regulador, que la xarxa de distribució és inadequada i existeix una minsa quantitat d'usuaris. En l'estudi de les solucions, el problema ja es planteja l'any 1930, sent la preocupació de tots els ajuntaments que han precedit l'actual. Creu que ha arribat el moment decisiu i oportú, ja que el govern de l'Estat ofereix amb els fets l'ajut necessari i, a més, els tenedors d'aigua i els vallencs reconeixen la necessitat de la seva solució. La solució ha de ser a base de l'ajut de l'Estat, deia el senyor Molina, i està en la quantitat de les bestretes i auxilis que ofereix. L'Estat ofereix per aquesta obra, primer, una subvenció fins al límit màxim del 50%. Segon, una exempció a benefici del municipi de la desena part de la contribució urbana i rústica com a garantia dels emprèstits que el municipi concerti per a les obres. I tercer, aportació de l'Estat en concepte de bestreta de la quantitat necessària per completar la part de l'import d'anualitat de l'emprèstit concertat que no hagi pogut ser cobert amb els recursos que es refereix l'apartat número 2. El senyor Molina va acabar la seva magnífica exposició ponderant la importància de l'ajut i proposant de fer-ho servir tot per aquest projecte i, lògicament, la proposta va ser aprovada i recollida perquè li doni el suport al governador civil que estava present en aquest plenari de l'Ajuntament. L'aigua, com tots sabem, i més en aquests dies en què n'hi ha tanta mancança, és font de vida i un dels recursos naturals més preuats del nostre planeta. Des dels orígens dels primogenis, formes d'organització de la raça humana, els diferents pobles han buscat situar-se en la proximitat d'aquest recurs que, amb el pas dels segles, ha guanyat importància ja que es té consciència de la seva escassetat i la seva extremada necessitat. En aquest sentit, i aproximant-nos al terreny jurídic, el proveïment d'aigua és un dels principals serveis objecte d'atenció pels ordenaments jurídics, reconeixent la seva importància fins a elevar-los a la categoria de serveis públics que han de ser garantits per les administracions públiques. No hi ha vida sense aigua, declara en primer lloc la Carta Europea de l'Aigua, redactada a Estrasburg el 6 de maig de 1968 i aprovada pel Consell d'Europa, una autèntica declaració d'intencions que continua amb la proclamació d'una sèrie de principis per gestionar correctament l'aigua, partint de la premissa que estem davant d'un bé jurídic que ha de ser considerat un tresor indispensable per a tota activitat humana. La mateixa Assemblea General de les Nacions Unides, mitjançant la seva resolució de 9 de febrer de 2004, va proclamar el període 2005-2015 com la dècada internacional per a l'acció l'aigua font de vida. La importància de l'abastiment d'aigua per qualsevol població ja estava recollida fins i tot en el dret medieval 13 i les 7 partides del rei Alfons X, que en la llei 10 es coneixia que sense aigua els homes no poden viure i per això cal que la tinguin sempre. En el nostre ordenament jurídic, el proveïment d'aigua potable als domicilis està configurat com un servei on la competència correspon als ens municipals, així com l'evacuació i tractament d'aigües residuals de conformitat amb el que es disposa en l'article 25.2 de la llei de 1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. El dia 17 de juliol de 1962, la ciutat va aparèixer profusament engalanada amb les banderes habituals i penjants als balcons oficials. Era una jornada important. Es tractava de la inauguració del servei d'abastiament d'aigua amb la conseqüent abastació d'aigua a tota la població sense diferència de cases, ni de llars, ni de persones, culminant una obra pretèrita que per un problema havia estat latent des de feia molts anys, precisant-se la resolució. Procés que es va iniciar, com dèiem, l'any 1953 i que va concloure aquest any 1962, després de 9 anys. Per la importància social de l'obra, es va voler donar la màxima solemnitat a aquest acte inaugural. I com es feia llavors, es va aprofitar una data que tenia molt assenyalada el règim d'aquella època. El dimarts, dia 17 de juliol de 1962, a les 13 hores, s'efectuava a la plaça del Pati la benedicció i la inauguració de l'abastament d'aigua potable a la ciutat. Amb això es coronava una vella aspiració i necessitat local. En aquesta data ja s'havia produït el relleu a l'alcaldia. Ja no era alcalde l'iniciador i defensor d'aquest projecte, Josep Maria Fàbregas. Actualment l'alcalde era el senyor Francesc Clols, que va convidar els ballencs a participar d'aquest acte. Els hi va enviar un missatge en què deia que desitja aquesta alcaldia que la població celebri tan joiosa efemèrides ballenca. Convida a tot el veïnat a unir-se a aquest acte inaugural i agrairà del comerç i altres establiments la seva adhesió als actes figurats al programa, així com a les indústries facilitin als seus productors la seva assistència, a fi que la ciutat tota, amb la seva presència, doni al feliç esdeveniment la solemnitat que mereix. Evidentment, era una solemnitat gran, perquè totes aquelles cases, que eren moltes, que tenien d'anar a buscar l'aigua a les fonts o rentar la roba als safrejos públics, ara ho podrien fer a casa seva. A l'hora prevista arribava el senyor governador civil, que llavors era el Rafael Fernández Martínez, el president de la Diputació Provincial, que era el senyor Soler Morell, i les autoritats provincials i locals. Seguidament, a la mateixa plaça, es va procedir a la inauguració oficial del nou servei amb la realització de diverses proves pels bombers de la ciutat. Seguidament, el vicari mossèn Vicenç Morera va procedir a beneir les instal·lacions i les conduccions de l'aigua. L'alcalde, senyor Francesc Clols, en un expressiu i sentit discurs, va fer història de la importància de l'obra aconseguida, animant els ballencs a mantenir-se units per assolir noves i decisives etapes pel bé del nostre Valls. Va fer després l'ús de la paraula el president de la Diputació, senyor Soler Morell, qui va transmetre en nom del senyor governador, que hi era present, la satisfacció del mateix per haver estat inaugurada aquesta important millora per Valls. Finalment, la benedicció i inauguració dels dipòsits elevats i seminterrats es va realitzar. El governador civil va agafar una forta enrabiada per la manera com s'havia organitzat l'acte inaugural. No va voler intervenir al torn de discursos. No acceptava que la inauguració d'una obra a favor dels ballencs, que tants anys de retard ara s'inaugurava, fos amb 4 mangarades d'aigua pels bons bombers de Valls. Va ser un fet que el notà a les seves pàgines, on recorda la demanda de responsabilitats. Així es va inaugurar un projecte que pels ballencs va ser totalment decisiu. Va haver-hi un canvi a les llars en què, de no tindre aigua, de haver d'anar a les fonts properes i als safrejos públics a buscar l'aigua, ara ja els hi arribava fins a dintre casa seva i podien disposar de l'aigua que volguessin. Això és una part de la nostra història de Valls.